El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres Francesc Carol de Convergència i Unió, Pere Soler del PSC i Roser Casamitjana d'Iniciativa. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Estem a l'espera que s'incorporin també a aquesta tertúlia el representant del Partit Popular i de la CUP per tractar diversos temes d'actualitat local, però primer de tot els haig de preguntar com van anar els Reis Mags d'Orient a casa seva. Bé?
Bé.
Sí,
ens hem portat
bé.
Molt bé. Tots
els van portar carbó algú?
No, en absolut.
Sí, a casa sempre porten una miqueta de carbó i el reparteixen solidàriament entre els membres de la família.
Però carbó dolç o de barbacoa, que també hi ha gent que aprofita?
Carbó dolç, sempre. Carbó dolç. Sempre
jo bé, passa que jo sóc més del tió i de l'arbre de Nadal, però sí, es van portar relativament bé. Sempre relativament bé, jo sempre dic. Sempre hi ha alguna cosa a millorar.
I van anar a les cavalcades. Francesc Carol segur que sí, perquè vaig veure un tuit dient que no hi ha hagut cap incident ni cap problema, que amb la gent que hi ha pel centre de Sant Cugat, sobretot, doncs és una molt bona notícia, perquè s'acumula molta gent, i a vegades, tristament, tenim notícies negatives sobre les cavalcades. No va haver-hi cap problema, tot correcte, al centre.
I important que, tenint en compte, a més, que va haver-hi molta humitat aquell dia, que no hi hagués cap risc de cap cotxe, i sobretot controlar els nens que no es posessin a sota dels cotxes amb aquest afany d'agafar els carmels. El sistema aquest que vam
fer ja l'any passat... Només els nens, anava a dir, perquè...
Bueno, algun pare que també...
No, hi ha algun avi, que...
Sí. Algú que l'havies d'agafar i dir-li, escolti'm... Però, per exemple, el sistema que vam utilitzar l'any passat, de que determinats carrers només poguessin llançar les carrosses reials per evitar l'aglomeració, un altre cop l'hem trobat a fer, ha anat molt bé. L'arribada va estar molt bé a la plaça Octàvia i, en definitiva, jo crec que aquí hi ha cap tipus d'incidència. Tres nens perduts que es van trobar ràpidament i cap més incidència a part del intens fred que feia, sobretot a la plaça Barcelona, i agrair als pares que van aguantar el fred intens a la plaça Barcelona esperant l'entrega de les cartes als Reis.
Algun comentari?
Bé, jo com cada any faig, sempre faig diverses etapes en el recorregut, en 3 o 4 punts, perquè m'agrada, i a més com que van a un ritme normal, t'ho permet, constatar que hi havia moltíssima gent. M'agradaria que algun any es pogués fer una valoració, una quantificació de les persones, perquè crec que en aquests moments estem important espectadors a la cabalgata i seria perceptiu que poguéssim tenir alguna xifra de nombres, perquè sí que parlant amb el cap de la policia, ens va dir que al llarg de tot el recorregut hi havia aquesta massificació que hi havia en el carrer, en els carrers principals com Santiago Rossinyol o carrer Santa Maria, no? Hi havia una important aglomeració, 4 cantons, la plaça Doctor Altés, i això fa que evidentment es gaudeixi. I tenim present que en els districtes també es fa la seva corresponent cabalgata, vol dir que agrada. Jo crec que hi ha hagut i permeti'm una crítica petita, hi ha hagut una petita descoordinació entre el que era el propi recorregut de la cabalgata. Hi havia molta distància entre diversos trams de les carrosses i això feia que baixés una mica el ritme entre la primera part, després que passessin els Reis i després que passessin la part final de les carrosses, hi havia un marge entre 10-15 minuts que això feia que la gent, que es trenqués, diguéssim, el ritme del que és la carrossa. Però vaja, això és millorable, com tot, i de ben segur que hi havia trams que anaven més junts.
Bé, jo vaig anar a esperar els Reis quan van arribar amb l'helicòpter. Jo crec que allà es va allargar potser una mica la cerimònia fins que els Reis, des que van baixar de l'helicòpter, no van arribar a l'escenari. Realment, jo crec que va ser un temps, un pèl llarg, sobretot perquè hi havia moltíssima gent allà que no veia els Reis, és a dir, que no sabia exactament què s'estava fent o què s'estava produint. Per tant, dit aquest petit detall, l'altra cosa per mi és que hi havia molt soroll allà a l'escenari, vull dir, era un volum tremendo, que jo per mi crec excessiu, potser és per fer ambient, però per a mi em va semblar excessiu. I després jo vaig seguir la cabalgata fins als 4 cantons, pràcticament. Efectivament hi havia molta gent, però es podia transitar, és a dir, no era allò de que no et podies bellugar, a mi em va semblar, almenys tot aquest tram, et permetia anar caminant tranquil·lament sense cap problema. Hi havia efectivament molts cotxes que portaven, diríem, els seus guardes al costat, per dir-ho d'alguna forma, que suposo que el que intentaven evitar era que grans i petits s'acostessin més del que calia a les rodes del cotxe. i si no hi va haver cap incident, a mi em sembla que estupendo. Per lo que sé també, doncs, concretament, almenys la de Vall d'Oreix, que tenia lloc pràcticament a la mateixa hora, va tenir també moltíssima afluència de públic, i per tant vol dir que és un acte que treu de casa tothom, grans i petits, jo crec, per un motiu o per un altre, efectivament.
Bueno, jo molt ràpidament comentar, tal com diu el Pere Soler, que les vegades el districte va anar molt bé. Això ajuda a descongestionar les del centre. Jo vaig tenir l'honor de poder rebre els Reis de Mirassol en l'helicòpter, cosa que també tots els nanos es queden al·lucinats d'anar a Sant Cugat com a Mirassol. De fet, a Mirassol té l'avantatge que hi pots accedir més fàcilment a veure l'helicòpter arribar que no pas a Sant Cugat, per tant ens ajuda a descongestionar. I sí que és cert que va haver-hi uns moments en què hi havia certa distància entre una carrossa i l'altra. Això es va passar sobretot al moment que es van arribar als carrers més transitats, Santa Maria, Avinguda de Catalunya i carrer Major, que al moment que es va arribar al Pas Octavià i amb l'adoració, doncs, un altre cop es va tornar un altre cop a enganxar tothom, i de la manera que el baixar Collfabà baixava tot seguit. Però sí que hi havia un moment d'uns 5-10 minuts en què entre les carrosses inicials i l'arribada dels Reis hi havia una miqueta desajust. Però bueno, és normal tenir en compte que estem parlant de que passem pel centre històric.
És que li anava a preguntar, no hi ha molt de risc passant per carrers com, per exemple, Santa Maria i Santiago Rossinyol, Enric Granados, que són carrers molt estrets, que a vegades, ostres...
Sí que és cert que són molt estrets, sí que és cert que per un altre cantó són els que tradicionalment s'ha passat, és a dir, intentar fer un canvi és inviable, i també és cert que en aquest moment són els més segurs. Per què? Perquè els cels més insegurs és on hi ha més gent de protecció civil, on els voluntaris de les carrosses que han fet una gran feina s'hi posen més, i on a més hem fet aquesta limitació de llançada de carmels, encara que no sembli, el fet que només llancin les carrosses reials limita molt que els nanos vagin directament a buscar. Per tant, hem baixat aquest grau de risc, però sí que són els llocs on veritablement hi posem més èmfasi, perquè estem parlant de carrers molt estrets, on, per exemple, a l'hora d'esperar els Reis pot haver-hi només una fila de persones, no tres o quatre com pot haver-hi, per exemple, a la zona de Collfabà. Francesc Macià, des de luego, és la millor zona sempre per veure la cavalcada en tot el seu esplendor.
No, aviam, això que comentaves del centre, no? Jo crec que seria... No ens podem plantejar treure les carrosses.
No, jo no ho he dit, jo, no. Dic que vaja, que veus l'espai físic per on passen les carrosses i...
En tot cas, el que s'hauria de limitar són les dimensions de les carrosses. Jo abogaria més per intentar limitar tots els paraments que portin les carrosses o els camions i dir, mira, poden fer un màxim de X metres, no sé, jo no ho sé, per augmentar la seguretat, però... Vaja, només faltaria que traguéssim la carrossa del Reis pel centre, perquè, vaja, jo crec que és el que li dona vida.
És inviable.
I després, respecte al que deia la Roser, sí que és cert que es va fer molt llarg la baixada de l'helicòpter fins que, diguéssim, els Reis van pujar a l'escenari. Es va fer excessivament llarg, provocat també perquè els nanos volien entregar les cartes. És un passadís excessivament llarg. Jo sí que intentaria, i ho dic com a espectador, que l'helicòpter allà és molt maco, però només ho veuen els de primera fila, perquè a més, com que no fa l'efecte amfiteatre, sinó al contrari, fa efecte pujada, la majoria de gent només veu com baixa l'helicòpter i com es torna a l'aire, però no en el moment que és el moment més emocionant, que és quan trepitgen terra i baixen els Reis, no? I això sí que és una llàstima. I respecte al soroll de l'escenari, jo que aquest any vaig estar fora i l'any passat vaig estar dintre, diguéssim, de la zona tancada, sí que l'any passat semblava excessiu el soroll, però des de fora no semblava tan de soroll. I bé, i en aquest cas, doncs, jo vull aprofitar doncs també per felicitar la tasca dels tallers de Sílvia Cervant, que són els que van portar el Roger i la seva companya, que són els que van portar l'animació tant a la plaça Barcelona com a la rebuda dels Reis. Jo crec que van fer una bona tasca.
Mm-hmm. I políticament... Ah, no, si no van afegir alguna cosa més...
No, molt ràpidament, que la reflexió que està a l'helicòpter està molt bé. De fet, molta gent que està a Mirassol són gent de Sant Cugat, que venen a veure l'helicòpter a Mirassol i després marxen a la cavalcada de Sant Cugat, i aquest avantatge al Mirassol, al seu camp de futbol, és més fàcil de veure l'helicòpter. I aprofitant, afegim els agraïments que fa el Pere Soler, agrair els voluntaris de les carrosses, la Penya Regalèsia, per suposat, Protecció Civil, ADF, Creu Roja, la Guàrdia Urbana de Sant Cugat, i que han fet tota aquesta feina per poder, bueno, gaudir d'aquesta nit tan especial. I els pares, que van aguantar fins les 11 i pico de la nit a la plaça Barcelona, a l'entrega de cartes, amb un fred que pelava.
Els pares que, si els nens van anar a dormir aviat, van tenir sort després. Van dormir aviat, perquè això és una altra. I políticament, què li han demanat als Reis de cara al 2015? Sobretot àmbit local, i tenint en compte que tenim les eleccions al maig, finals de maig, en què es renovarà el ple municipal. Alguna demanda concreta o algun objectiu que hagin enviat per carta? Clar, el regal aquest arribarà molt més tard, si arriba, que seria el maig. Estem parlant de 6 mesos, però vaja, no sé quin objectiu, desig els hi van enviar als Reis.
Bueno, per part de Convergència i Unió, doncs, la majoria absoluta, revalidada. Però ens ha demanat, ens agradaria poder revalidar la majoria absoluta.
També imagino que diran els altres ara, però
no, és normal.
Bé, nosaltres, independentment del que demanin els altres, el que li demanem és vots. Vots, perquè per poder seguir la nostra tasca de representació a l'Ajuntament i un retorn a la confiança a la gestió política de la gent. En uns moments, doncs, que el descrèdit de la política provocat també per forces polítiques mateixes que destrueixen l'acció política i la gestió política, retorn de la confiança que està a núvols. Suposo que com jo, els meus contertulians hauran gaudit també aquestes vacances de dinars i de sopars i tal, on aquest tema ha estat present a la taula i on hi havia gent discrepant, i no parlo només del fet sobiranista, sinó en funció del que és la gestió política, de la transparència, de la corrupció, etc. Per tant, jo crec que això seria bo, que els Reis ens portessin confiança, però generada pel treball de l'acció política que puguem fer. I sobretot, en les properes eleccions municipals, que es fessin en clau local. Que es fessin en clau local. Això sí que m'agradaria, que poguessin valorar l'acció de govern del govern sortint i que poguessin fer la valoració de les propostes de les forces polítiques en àmbit local i parlant amb l'àmbit local, de la despesa, de les inversions, de si és necessari o no un pavelló de 4,5 milions d'euros que costarà el pavelló, de com ens han gestionat els nostres polítics locals i de si s'han vist representats o no s'han vist representats també per l'oposició a l'hora de fer les seves propostes o recollir les seves inquietuds.
Iniciativa?
Bé, no sé. Jo potser el que m'agradaria, doncs, és que definitivament el panorama polític quedés més aclarit en tots els sentits, no sols a nivell general, sinó també a nivell local. I jo crec que a nivell local el que hauríem d'intentar tots, amb majoria o sense, o amb les que siguin, és intentar una mica el que deia el Pere, restituir aquesta confiança del ciutadà amb el poder polític. És a dir, jo crec que no pot ser, i sobretot no pot ser a nivell local, que el ciutadà pensi, doncs, que el polític està llunyà, que no se l'escolta, que només està allà per enriquir-se, tots aquests tòpics, que són tòpics, però que són, suposo que han sortit d'alguna cosa i, per tant, doncs, cal dir que reflecteixen la realitat. Per tant, jo demanaria que això s'acabés. Evidentment, també demanaria que, si és possible, tots plegats, o des de l'Ajuntament o des d'on sigui, es disminuís la desigualtat que hi ha entre la nostra població, concretament a la ciutat de Sant Cugat, encara que no ho sembli. I bé, potser aquests serien els desitjos que jo tindria. Pel que fa a la relació dels que estem allà, almenys fins ara, els 4 anys que jo hi he estat, considero que és una bona relació, que es mantenen unes formes, que es manté una cordialitat, independentment de després el que pensi cadascú, i especialment això, evidentment, s'hauria de mantenir entri qui entri o hi hagi les majories que hi hagi a l'Ajuntament.
Res més?
No, totalment d'acord, afegir-me al fet de que hi ha una època convulsa per la política, qualsevol cosa que facis està sempre posat en entredit. És normal que sigui així perquè els casos de corrupció i altres garanties que han aparegut són descomunals, i demano això, que hi hagi una miqueta més de visibilitat de la bona feina política que no pas de la dolenta. També, com diu el company Pere Soler, que les eleccions municipals siguin en clau municipal, cosa que crec que serà difícil aquest cop. I com diu la Rosa Casamitjana, jo crec que, bueno, que mantinguem aquest bon tacte i bona relació, sigui quin sigui el grup que entri a les properes municipals.
Molt bé. No, per afegir estaria bé que, ja que el govern de la Generalitat no ho ha fet, doncs que almenys que els Reis ens portin allò que ens deu la Generalitat a Sant Cugat, i així es podrem fer més acció de govern, no?
Sant Cugat ha tancat el 2014 amb un descens de l'atur del 0,51%. Al desembre la ciutat tenia 3.710 persones sense feina, 19 menys que el novembre. Respecte a fa un any, la reducció de persones a l'atur és del 10%, ja que al desembre del 2013 hi havia 4.124 persones que buscaven feina al nostre municipi. Són les darreres dades que hem obtingut sobre la situació de l'atur a Sant Cugat, i es confirma aquesta tendència de descens respecte al que fa a un any. Valoració sobre aquesta xifra i sobretot coses que es puguin fer per intentar-la encara millorar.
Bueno, tota baixada de l'atur, la valoració és sempre positiva, en aquest cas un 10%, sobretot el de l'atur, és important, I sobretot, això ho afegiria a que la sensació que hi ha hagut entre els comerços en aquest Nadal és que hi ha hagut venda, hi ha hagut fins i tot més venda de la que tocava. Veia un reportatge feia molt poc a la televisió respecte, bueno, ahir mateix, els tortells de Reis, una cosa anecdòtica, però que sembla que les pastisseries s'han vist desbordades. Sembla que comença a haver-hi aquesta desaparició d'aquesta por al consum i, per tant, sembla que la crisi comença a sortir-se'n a poc, siguen cautelosos. Una flor no fa primavera ni un raig de sol fa estiu i, per tant, siguem cautelosos. L'únic és que, bueno, alegrar-nos, esperar que aquest descens continuï, bueno, i més que res és això. Veure si el 2015 és l'inici del final d'aquest túnel negre de la crisi.
Home, sempre és bo, ja ho estem dient, sempre és bo que l'atur baixi, per tornar a posar l'accent en quines condicions baixa l'atur, quina és la precarietat laboral, quina és la durada dels contractes, si no és estacional, perquè hi ha més afiliacions a la Seguretat Social, però la cotització a la Seguretat Social en canvi ha baixat. És a dir, paguen més a la Seguretat Social, però aporten menys del que hi havia abans de l'inici de la crisi. Per tant, fins que no hi hagi una recuperació no del nombre d'afiliats de la Seguretat Social, sinó del nombre de l'aportació a la caixa de la Seguretat Social, doncs realment aquests seran els nombres fiables, no? En tot cas, com sabeu, Sant Cugat és el municipi que té menys retenció laboral, no? És a dir, que més treballadors exporta i que més treballadors importa. La balança és el municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona que més mobilitat per condicions laborals té. Per tant, vol dir que tenim un petit problema, que el teixit empresarial o les empreses o el teixit productiu que tenim a la nostra ciutat no és capaç d'absorbir el nombre de treballadors que tenim a la ciutat. Però a la vegada importem treballadors d'altres indrets. Per tant, hi ha un divorci entre el que és l'oferta laboral i la demanda laboral. I això ve traduït també moltes vegades amb els plans d'ocupació o amb les ofertes laborals que s'implementen des de l'administració i des de l'Ajuntament, en què moltes vegades s'oferten cursos de formació o plans d'ocupació en què després no hi ha una continuïtat perquè no responen a les necessitats de la nostra ciutat. I, perdó, hi ha una franja, sobretot hi ha la franja de més de 45 anys, amb un nivell de formació superior que no hi ha resposta. I és aquí on ens hauríem d'adreçar, amb aquesta gent i sobretot amb joves que tampoc en aquests moments doncs, no figuren a les llistes.
Bé, la valoració positiva, doncs, encara que sigui aquesta disminució relativament en percentatge petit, però bé, també una mica quan valorem, doncs estem valorant com ha fet el francès, doncs dient que els comerços han venut més, etc. És a dir, que una vegada més sembla que tot plegat vagi a un tipus de consum o un tipus de treball que no sé si és l'ideal. És a dir, a mi em resulta curiós pensar que a Sant Cugat tenim empreses importantíssimes que suposadament creen un valor afegit, és a dir, no són empreses de la construcció, no són empreses d'aquest tipus, sinó al revés, empreses importants de tecnologia i per tant que creen un valor afegit, i que llavors molta gent de la que tenim aquí, que està super preparada segons totes les enquestes i segons totes les dades que tenim, aquesta gent, diríem, no es pugui encabir o no pugui ser contractada per aquest tipus d'empreses. És a dir, a mi em sona com raro. I jo també tinc una mica la impressió que de vegades els cursos que fem de reciclatge, i probablement, sobretot potser per gent gran, no estan adequats o no són suficientment adequats al que les empreses que nosaltres tenim al nostre entorn reclamarien. I per tant, jo crec que aquí sí que hi ha un desajust que probablement s'hagi d'estudiar i s'hagi de veure si això es pot arreglar, perquè jo crec que si no... A veure, no em sembla malament que la gent d'aquí vagi a treballar en un altre lloc i que aquí vingui un altre, no és aquest el tema, sinó que semblaria lògic que amb empreses de valor i gent molt preparada la cosa casés d'una manera normal, i no sembla que sigui així.
Bueno, bàsicament la reflexió aquesta respecte al tema del pas d'ocupació tenen la funció que tenen, ajudar gent de més de 45 anys a fer la reinserció. Potser sí que haurien d'estudiar el fet d'aquests que tenen un nivell acadèmic superior, doncs en quin lloc de l'Ajuntament s'hi podrien afegir. Recordem que són plans d'ocupació per 6 mesos en concret, després no poden ser renovats per la mateixa persona, tot i que, i tampoc el lloc que ocupen ha d'esperar, si no m'equivoco, un o dos anys per poder un altre cop plantejar-se, agafar. Hauríem de replantejar potser una miqueta tot aquest tema dels plans d'ocupació per intentar millorar-los, que ja per si ja funcionen. I bueno, poca reflexió més. El fet que contra més baixi l'atur, doncs millor i més símptoma que aquesta crisi es comença a finalitzar.
No, jo vull recordar que el nostre partit, a través de mocions i que han estat aprovades en el ple municipal, ha presentat diverses propostes per implementar els plans d'ocupació. Sí que és cert que els plans d'ocupació són semestrals, però hi ha la possibilitat, a través d'altres plans, d'implementar d'un 6+6 que a vegades es realitzen, com s'han fet en altres municipis veïns. I vull recordar doncs, que l'Ajuntament, que sapiga el nostre grup municipal, potser ho ha fet, encara no ha implementat ni una sola de les mesures que es va aprovar en el ple, doncs ara farà cosa d'un any, any i mig, sobre el pla de xoc contra l'atur juvenil. Bé, és el que hi ha, no? Quan hi ha l'aposta de que el mercat decideixi quins han de ser l'oferta laboral, quan hi ha l'aposta de que les entitats privades doncs regularitzin el mercat i a través de la precarietat laboral, a través de contractes, doncs, com es deien, contractes escombraries, però que en definitiva són de curta durada i de temporalitat, doncs bé, quan l'Ajuntament reclama un retorn social i l'únic que fa amb retorn social és rodes de premsa i els propis treballadors d'aquella empresa s'estan manifestant perquè s'està fent un ERE, doncs jo crec que diu bastant d'un equip de govern.
No, jo només volia afegir que hi ha una aposta que a mi em sembla clara que ha fet l'equip de govern, que és amb els emprenedors. L'emprenedoria és una paraula que jo crec que cada dia, o sigui, dia sí, dia no, doncs surt als mitjans de comunicació, tant locals com generals, i ha arribat un moment que sembla que tothom hagi de ser emprenedor. A mi em sembla molt bé que hi hagi emprenedors, i sobretot gent jove, gent amb empenta, gent ben formada, etc. Però bé, no tothom ha de ser emprenedor. Per tant, jo crec que s'ha d'oferir un ventall que vagi més enllà del que és l'emprenedoria, almenys tal com l'entenem avui en dia.
No, perdó, Francesc, i després hauríem de veure quines són les xifres d'aquesta emprenedoria, perquè s'han cuat, ciutat emprenedora, s'han cuat 3 més, 4 més, però s'hauria de veure la xifra total dels emprenedors, perquè un emprenedor és emprenedor no en el moment que emprèn el seu projecte, sinó en el moment que consolida el seu projecte.
Bueno, el tema de l'emprenedoria és important, però també és veritat que no tot ha de passar, sobretot a la gent jove, per l'autotreball. És a dir, també hem d'incentivar la contractació per part d'empreses. Per tant, sí a l'emprenedoria, sí a continuar pressionant, i doncs, bueno, també pressionem el fet de la contractació d'aquestes dues franges, que són la franja de gent jove, que tenen un gran problema en aquest moment, perquè molts d'ells arribaran a una edat laboral alta sense haver tingut l'experiència prèvia. Per entrar la generació perduda, aquesta generació que està pagant la crisi, perquè la crisi no la paguen els que tenen 40, els que tenen 50 o 60, l'estan pagant els que tenen 25, 23 anys, que acaben la carrera i que no troben feina, i que poden arribar fins als 30 anys o gairebé sense haver tingut l'experiència prèvia. Aleshores entren en un cercle viciós. Els 30 ja no tenen l'experiència i, per tant, buscaran una persona de 25. Per tant, aquesta franja és una franja complicada, és una generació perduda que hem de treballar.
I què estem fent amb això, Francesc?
Respecte als des de Sant Cugat?
Sí.
Bueno, si hi ha plans respecte al tema jove, al tema d'ocupació, no només al tema d'emprenedoria, sinó d'altres més. Però també és una reflexió a nivell general. És a dir, estem parlant de que aquí es pot fer el que podem fer com a govern municipal, i s'està fent una bona feina des de promoció econòmica.
Ho dubto, Francesc, deixa'm que ho posi en dubte, perquè no, ni una de les mesures que es van aprovar pel pla municipal han estat implementades, perquè si no ho haguéssim vist a través de rodes de premsa.
Doncs en aquest cas jo crec que correspon comentar a la Comissió Informativa d'Economia, que segurament el tinent d'alcalde no tindrà cap problema en demostrar-li amb dades objectives aquesta incrementació del...
Però la Comissió Informativa som els que formem part del consistori. Jo crec que la població necessita saber què s'està fent actualment amb aquesta franja de gent jove.
Sí, però si vostè va a una tertúlia i vostè demana una informació i aquesta informació es pot donar a la Comissió Informativa, després vostè pot informar. És a dir, estem parlant de la Comissió Informativa no serveix només perquè vostè tingui aquesta informació, sinó que després la transmeti com consideri. Per tant, en aquest cas jo crec que les dades es poden donar perfectament. I també, bueno, que dèiem, treballar amb aquest grup d'edat dels més de 45 anys, tant els que estan formats com els que no, a l'hora de col·locar-los. Però, bueno, és aquest gran problema d'aquestes dues grans franges en la problemàtica de la crisi.
Algun comentari més? Si no parlem de política general, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat que els propers dies trencarà el silenci i parlarà, atenció, del possible avançament electoral en clau plebiscitària. Ho ha dit als periodistes que l'esperaven a l'hotel on es van entregar ahir els Premis Nadal i Josep Pla. Tot això a Barcelona l'endemà d'una altra reunió amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que va acabar sense acord i amb el malestar del govern i Convergència i Unió per la filtració a la premsa de la proposta de Mas. Mas no ha donat cap pista sobre el contingut de la seva declaració, sinó que s'ha limitat a dir que ha estat callat molts dies i que a partir d'ara en dirà alguna cosa. Cal tenir en compte que la setmana que ve compareixerà per fer balanç del 2014 i fixar objectius per al 2015. Això després de l'última reunió, com dèiem, amb Junqueras, de la qual ha transcendit que estaria disposat a acceptar llistes separades si la seva, la de Convergència i Unió, la d'Artur Mas, és l'única que aglutina membres de la societat civil.
Bueno, començo directament, però ens esperem.
Un moment, si algú s'escolta des de casa i veu que no hi ha representant d'Esquerra Republicana, perquè suposo que hi haurà moltes al·lusions d'Esquerra Republicana, que sàpiga que com tenim representants de la gent que té presència al ple municipal, no hi són en aquesta tertúlia per aquest motiu. I tanco el parèntesi.
Bueno, intentarem tampoc no llançar tots a sobre d'algú que els pugui defendre en aquest moment, però bueno, la qüestió és molt clara. Per part del president, l'última declaració, l'últim discurs que va fer, es va convertir en passar amb el tema de la llista única cap a Esquerra Republicana. Sembla que Esquerra Republicana no està d'acord amb aquesta llista única, per raons que tingui. Ja debatríem si són correctes o no són correctes. I, per tant, aquesta nova proposta per part del president, que pugui aparèixer, pot ser molt interessant. La qüestió és que aviat podrem tenir aquesta resposta. Estic convençut que serà l'adequada. Estic convençut que ens portarà cap a la finalització d'aquest procés del qual ja portem molt de temps treballant i que estem a la fase final, i confio absolutament en la capacitat del president a l'hora de trobar la solució que satisfagui el major nombre possible de gent. Si després cadascú vol utilitzar-ho políticament, és el seu problema.
Sí, jo amb tot aquest procés, o amb tot aquest fet, perquè ja no li diria procés, li diria tot aquest fet, jo li dic l'efecte pastanaga, no? Que sempre ens posen una pastanaga endavant per anar avançant, i qui dia passa, any empeny, no? Que és un refrany català, una dita catalana, i per tant, així es va fent. Mira, escolta'm, jo ja no em crec absolutament res. A mi és que em comença a fer riure que dues organitzacions com l'ANC o Òmnium, que per mi mereixen totalment respecte i que tenen un nombre, vaja, que qualsevol partit polític voldria d'associats, tinguin segrestada l'opció del president de la Generalitat, que jugui el president de la Generalitat amb el futurible president Oriol Junqueras a un joc d'escacs, que en aquest joc, en aquest taulell d'escacs, no es compta amb els altres dos socis que en principi tenien, que era Iniciativa i la CUP, que no saben si van o venen amb aquest joc, no per no posar-me. Per mi, tot això em sembla ja... jo crec que algun dels escriptors de la nostra literatura hauria de fer una crònica, o tu, Pep, que vas fer una crònica també de l'informe Diagonal, no? Si sí, no recordo, sí, sí. Podies quan passés tots, podies acabar de fer-ne un, no sé si ho estàs fent.
No entren els plans, però seria, vaja, li agraeixo
seria,
que ho digui.
Seria força, però escolta'm, és que a mi em fa tot això riure. Escolta'm, el president el que ha de fer és governar. No, ara farem balanç del 2014, escolta'm, i la conferència que va fer? Ah, no, era el full de ruta de futur. Però escolta'm, això no és seriós. Per un país que es diu Catalunya i que vol avançar, i que a més intenta tancar amb un pressupost en què no li quadren ni els números perquè els hi falten 2.500 milions d'euros, en què ha de tirar endavant el país, en què es diu que hi ha signes de recuperació i no es posen les bases per poder recuperar, perquè, com deia abans la Roser, per lluitar en contra d'aquesta desigualtat que cada vegada hi ha més creixent, no només a Sant Cugat, sinó al nostre país. Escolta'm, deixin-se de romansos. Vostès els van escollir per dur a terme un programa de govern que no estan complint. Ja ho van fer-ho prematurament amb unes eleccions anticipades. Ara, unes altres eleccions anticipades. Un president que no és capaç d'exaurir les dues legislatures amb què s'ha presentat, amb quina credibilitat tira endavant? Vaja, no ho sé, o ens hem tornat bojos, o és que jo ja no acabo d'entendre absolutament res de tot aquest tema.
Iniciativa, com vulgui.
Bé, a mi tot plegat, si us he de ser sincera, a hores d'ara, em sembla allò, aquells colabrots que van per... saps allò que es van avui un
fascicles.
Fascicles, les novel·les per fascicles, etc. O digue-li colabrots, les sèries aquestes, és el mateix. És a dir, jo no acabo d'entendre realment on està la discrepància, realment... on és que no es poden posar d'acord, sincerament no ho acabo d'entendre. I hi ha una altra cosa que no puc entendre de cap de les maneres, és a dir, aquesta exclusivitat que sembla que demani el president Mas per ell confeccionar una llista amb gent civil o de la societat civil i que això només ho pugui fer ell. És a dir, no sé, ara Iniciativa diu, pues, a mi m'agrada aquest senyor tu, que és notari i em sembla que ens traurà de puros. No el pot fitxar, encara que no... Saps què vull dir? És a dir, que aquesta exclusivitat de que la llista amb societat civil només la pugui confeccionar el president de la Generalitat, bueno, no ho sé, realment no ho acabo d'entendre, deu haver algunes motivacions, però en qualsevol cas, doncs a mi se m'escapen totalment. I jo penso que si continuem així, allò que en algun moment va dir algú de Convergència, els nostres, saps? Això dels nostres, potser cada vegada seran menys aquests nostres, i la resta, doncs no sé què som, els galàctics, els que venim d'una altra situació, no sé exactament com ens hem de qualificar. No només la CUP i Iniciativa, sinó d'altres, eh?
Bueno, agafant tots els comentaris generals, per un cantó, president sigui governat, govern exercit a la funció de govern, però no ha oblidat que hi ha hagut un clam molt gran de les ciutadanies de Catalunya a l'hora de fer aquest procés. Per tant, no estem fent que aquí s'estigui debatent sobre qualsevol cosa que no importi a ningú. Que dins del Partit Socialista hi hagi gent a favor i en contra, hi ha derrota, com i tot en un partit que sembla que hagués tingut les coses clares a l'hora de fer el procés, hi ha gent que divergeix. Però bueno,
això què té a veure? Amb que el president
senyor
governi
Soler,
o no governi?
Escolti, senyor Pere Soler, li agrairia que no l'interrompés, perquè vostè interromp sistemàticament.
Bueno, és,
jo no ho he fet mai.
És una tertúlia, amb una tertúlia...
No faig, ja, però permeti'm acabar el raonament.
Faci.
Doncs bueno, la qüestió respecte al procés, com es respecte a altres coses, qui ho ha fet bé, qui ho ha fet malament, el resultat es veurà a les properes eleccions, siguin municipals, siguin les nacionals o siguin les estatals. Respecte a la possibilitat o no d'avançar eleccions, això és una prerrogativa pròpia del president del govern, si són les estatals, i el president de la comunitat autònoma corresponent, si són autonòmiques o nacionals. Aleshores, s'han avançat a les eleccions per coses molt més simples. Per un tema d'escacs a l'hora de saber si guanyen o no guanyen més diputats o més parlamentaris, més senadors o més el que sigui. Per tant, en aquest cas, abans de les eleccions, per una qüestió tan important com és el destí polític de Catalunya, jo crec que està més que justificat, en el cas que es deixi avançar. I si no es deixi avançar, també s'ha justificat. Per tant, aquest tema de dir és que no és seriós avançar eleccions, perdoni, és que s'han avançat moltes més vegades a nivell estatal i ningú s'ha ficat les mans al cap i s'ha fet per un tema exclusivament electoralista. I bueno, escolti'm, aquí hi ha hagut també, recordo que el senyor Maragall no va acabar la seva legislatura. Senzillament era la seva prerrogativa, la va utilitzar i punto, i no passa absolutament res. Per tant, tampoc no fiquem la mà al cap aquí rascant les vestidures amb un tema com és el procés, on un grapat molt gran de catalans està d'acord amb aquest procés, s'ha manifestat, ho ha fet a la V-baixa, ho ha fet amb la Via Catalana, ho ha fet amb el tema del procés de participació, i per tant no estem parlant de qualsevol cosa banal. Per tant, sí que és important comentar-ho, sí que és important valorar la possibilitat d'avançar o no a aquestes eleccions.
Mire, jo no vull menys tenir la legitimitat de la gent que tira endavant amb els seus esforços el que creu que ha de fer, des de qualsevol opció. I menys quan públicament i visiblement doncs, han tingut l'èxit de les manifestacions públiques. És que això jo no ho hem qüestionat mai, ni des del Partit dels Socialistes de Catalunya. Jo entenc que vostè havia de posar la cunya i la discrepància del PSC, però bueno, com que ja no ens molesta, és igual, perquè com que jo l'he interpel·lat, doncs vostè havia de posar la cunya, però sàpiga que en aquest cas no ha encaixat la cunya. De totes maneres, la legitimitat o la potestat d'avançament de les eleccions, evidentment, és del president. No em pot comparar quan es van comparar el senyor Maragall, que havia perdut. De fet, va fer fora amb un dels seus socis de govern i, per tant, va perdre la majoria, i en aquell moment hi havia un raonament amb un president que diu: farem una llista única, que la faig jo, que jo l'encapçalo, i que, a més, serà la tercera vegada, o serà la segona vegada que avanço eleccions. Miri, jo puc entendre que estigui justificat l'avançament de les eleccions, però és que amb aquesta justificació es van avançar les eleccions també l'any 2012, amb el mateix motiu. Per tant, estem davant d'una persona que es vol presentar com a president, que diu que vol aglutinar la llista de país, que li vinguin amb ells, però que està disposat a renunciar, però que la confecciona ell, la llista. i diu, tornem a avançar les eleccions per anar cap a on? Ja ho deia ell, cap a Ítaca, però a Ítaca només hi arriba un. Potser només hi arribarà ell. I per tant, aviam, no confonguem el tema. Jo el que estic dient és que són pastanagues i que es dediquin a fer altres coses.
Iniciativa.
Bé, jo l'única cosa que sí que m'agradaria, tant si s'adelanten o no les eleccions, estic d'acord que es poden adelantar, s'han adelantat per altres motius, per tant, és prerrogativa del president, pot fer-ho quan i com vulgui, això no hi tinc res a discutir. A mi el que sí que m'agradaria és que quedessin clars els motius pels quals es fan aquestes eleccions i què farem l'endemà de les eleccions, les guanyi qui les guanyi. És a dir, quin és el full de ruta de l'endemà quan es constitueixi el nou Parlament de Catalunya. A mi el que m'agradaria és saber això. Les eleccions, si es fan ara o després, és igual. Però en el qualsevol cas, l'endemà, hi ha d'haver un full de ruta, i jo crec que és aquest full de ruta el que no se'ns ha explicat. I d'altra banda, a mi el que no em sembla just del tot és aquesta... Ja sé que cadascú utilitza les seves forces, però utilitzar els pressupostos, és a dir, ara sí que els hi donarem suport, sí, i això, no, allò, etc. Jo dec ser que no sóc política de mena, me sona estrany i no m'agrada.
Bueno, molt breument, només recordar que el president Mas, el magnífic i últim trobada que va fer a l'hora d'explicar el full de ruta, ja va dir que s'oferia per encapçalar o per tancar la llista. Per tant, va posar fins i tot el fet que ell no l'encapçalés directament. I bueno, el que dèiem, jo crec que s'han avançat eleccions a nivell estatal i nacional per altres raons més livianes, i per tant en aquest cas estaria justificat tant avançar-los com no avançar-les.
Sí, no, molt breument. Fem eleccions i obtenim els mateixos resultats en els tres blocs que hi ha en el Parlament. I aleshores què? Què passa? Si la suma dels independentistes, de les forces que independentistes sumen el mateix que hi ha ara, si la suma dels federalistes sumen el mateix que hi ha ara, i si la suma dels unionistes sumen les mateixes forces que hi ha ara, què? Aquesta és una pregunta de llonces, i després una altra cosa. Vostès recorden allò del govern dels millors? Doncs el govern dels millors és quan ho ha fet pitjor.
Res.
Un comentari més?
Només que el resultat que s'obtindrà és senzillament el resultat que voldrà la població. I per tant tindrem una fotografia exacta de quins són els nacionalistes, quins són federalistes, quins són unionistes o quins són confederalistes, si és que exigeix algú que encara pensi en confederació.
Sí, Francesc, ja la tenim ara.
Però no és el que surt després d'aquest procés.
Ah, no és el que surt del procés.
O sigui, ja que no ens han deixat fer un procés plebiscitari autèntic, el podem fer mitjançant aquest sistema i veure a nivell d'unes eleccions correctes i ben fetes quin és el resultat obtingut.
Les eleccions plebiscitàries, el títol de plebiscitàries significa que o queixa o faixa, d'acord? Llavors, si ja estem parlant de diverses llistes, ja no són plebiscitàries, són unes eleccions normals que el que intenten és aglutinar un màxim de nombre possible. També ho va fer el Partit dels Socialistes amb la plataforma Ciutadans pel Canvi. Vull dir, és el que estem fent, però el que passa és Ciutadans per la Independència. És el que vol intentar el senyor
Mas. La diferència és aquesta, es posarà directament el tema de la independència com a part bàsica del programa.
Bueno.
No sé si som conscients que aquest 2015 ens pot portar tres eleccions i fins i tot una quarta. Locals, generals, catalanes i les del Barça, que també sembla que potser arriben, no? Però, però vull dir que tres eleccions en un any pels partits polítics, déu-n'hi-do, la maquinària l'has de tenir
molt
engreixada i preparada. A part de l'impacte econòmic, no? De la mobilització de gent... Vaja, ja sé que són tres escenaris diferents.
És excessiu,
no?
És excessiu. Jo
no pateixo per la gent, fins i tot, del votant, de electorals.
És que és aquí, la ciutadania. No és tant l'impacte en els partits polítics, que al cap i a la fi tenim una certa estructura i una mecànica, a més, els que formem part de la política, quan arriben eleccions, és el moment, el clímax, no? Per dir-ho de la manera. Sinó per la ciutadania, el cansament de la ciutadania que es trobin en unes eleccions a la primavera, unes altres abans de començar l'estiu i unes altres a la tardor o hivern de l'any que ve. Això sí que pot ser un desgast important per la ciutadania i a més també una despesa important pels recursos, perquè els partits no ens podrem sobreposar, perquè abans no es retorni, diguéssim, el que s'ha gastat. Per tant, ens haurem d'inventar coses imaginatives per no fer tanta despesa econòmica, que per altra banda seria molt sa,
Jo només de pensar-hi ja m'agafen escalfreds, sincerament.
Clar, un altre punt seria si es convoquen aquestes eleccions amb caràcter plebiscitari, quan es posen, si es posen abans o després de les municipals.
Jo el que pateixo bàsicament és que si en aquestes tres eleccions ja no continuarà el Barça, ja, per mi no m'agrada el futbol.
No, ho he dit en broma, però vaja, sí, no el panorama. Sí, sí, sí.
Però molta gent el comptarà, o sigui, arribarà un moment que la barreja serà tan forta,
segur,
exacte, que... la barreja serà tan forta que bueno, que pot haver-hi un desgavell a l'hora de molta gent a l'hora de votar. Tres eleccions com són aquestes al mateix any, pot ser bastant terrible. Tan terrible a l'hora de, bueno, de que es barrejarà tot, el tema estatal, nacional, municipal, tot, tot es barrejarà.
Sí, perquè som tan aquí a Catalunya, volem ser tan diferents de la resta, que també està bé, que és, no ho farem a les mateixes eleccions que ho fan altres comunitats autònomes, per desmarcar-nos, per tenir la singularitat pròpia, per tenir una campanya pròpia i perquè no es barregi amb la resta de l'Estat. Per tant, podem provocar que això és que al març tinguem unes eleccions i al maig en tinguem unes altres. Precisament per aquest fet singular. I miri vostè l'estalvi que en seria. Per això és molt important allò que deia, de parlar amb clau de l'àmbit de cada elecció, és a dir, quan és municipal, que fossin capaços d'abordar el tema municipal, quan és nacional fossin capaços d'abordar el tema nacional i quan és estatal, el tema estatal. No
els vull desanimar, però a les eleccions locals l'element nacional... La
gent, sí, no, per això jo reclamo...
No, ja ho sé, jo sóc el subratll, però...
En sóc conscient, a més la nostra, ja li dic, la nostra formació doncs, pateix amb aquest desgast de les idees de la confrontació entre el blanc i el negre, no? Que sempre diem, entre el blanc i el negre, en matisos, nosaltres som un matís, estem pel camí del mig, estem pel federalisme i per la reforma de la Constitució i sobretot per donar suport a l'estat del benestar.
Tenia un altre... Digui.
Jo reconec que el fet que es barregi a nivell municipal el tema nacional és injust tant per l'equip de govern com per l'oposició. Perquè a veure, tot el que has fet, tant com a oposició com a equip de govern, que s'han fet moltes coses bones, per als dos bàndols, queda una miqueta diluït amb aquest tema nacional, i és injust. Injust a Sant Cugat, a Santa Perpètua de la Mogoda i a Santa Maria de les Garaules.
Tenia un altre... Digui.
No, és injust però ens afecta, tant si és bo per lo bo com per lo dolent, És a dir... I som conscients, nosaltres, el senyor Miquel Iceta fa algunes declaracions, o el senyor Pedro Sánchez, i això que no som el mateix partit, però fan algunes declaracions, i això, com a l'IBEX 35, ens fa pujar o ens fa baixar els valors. I és així. I nosaltres, sent una formació que té una trajectòria municipalista, una trajectòria nacional i una trajectòria estatal, amb els partits, com puguin ser Esquerra Republicana o Convergència, jo entenc que aquest factor estatal no els influeix tant, però bueno, Iniciativa, no sé fins a quin punt, les declaracions dels seus germans...
Iniciativa ens influeix a tot, pràcticament, malauradament.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són ja les 10. Roser Casamitjana d'Iniciativa, Pere Soler del PSC i Francesc Carol de Convergència i Unió. Moltíssimes gràcies i ja tindrem tot l'any per anar tractant temes.
Gràcies
a
vosaltres.
Que vagi bé.
Then we'll know and think to myself, what a wonderful world. Everybody gotta save to yourself, make the coolie on a pono for help the other one. And when you make the coolie on a it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you're ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people passing by, see friends shaking hands singing, how do you do? They really say, I love you. Then we'll know and think to myself.